en la seva població. I com a exemple ha posat l'atac a una escola de Mina que va deixar més de 150 nines mortes, assegura el ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, que és un crim de guerra i de lesa humanitat. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera i darrera hora de programa i volem recuperar la imatge que ens ha semblat tan curiosa i que compartíem amb vosaltres a les 9, la d'un esquirol d'un bosc del sud de Londres a qui han enxampat amb un vapejador.
Una escena, podríem dir que insòlita, que ha deixat bocabadats milers d'usuaris a les xarxes socials. Un vídeo gravat al sud de Londres mostra com un esquirol manipula una cigarreta electrònica. L'animal apareix sobre una tanca, sostenint el dispositiu en les potes i fins i tot mossegant-lo en una imatge tan sorprenent com inquietant.
I vos hem de dir que les imatges, com us podeu imaginar, s'han fet del tot viral, generant tota mena de comentaris, des de la sorpresa fins a la broma, befa inclosa, en comparacions amb altres escenes curioses d'animals en entorns urbans. Però més enllà de l'anècdota, els experts llancen un avís, una alarma important, segons expliquen especialistes de fauna on fauna d'esquirol no estaria cercant nicotina, sinó que probablement s'hauria sentit atreta per les aromes dolces i afruitades d'aquests vapejadors.
El problema és que aquests dispositius poden presentar o representar un risc real. En intentar arrossegar-los, els animals podrien ingerir microplàstics o fins i tot entrar en contacte amb substàncies tòxiques com, per exemple, la nicotina.
Exacte, i de fet, organitzacions de protecció animal alerten que no es tracta d'un cas aïllat, sinó que és un fenomen creixent vinculat a l'abandonament de residus al carrer. Així, el que sembla una escena curiosa amaga una realitat més preocupant perquè l'impacte de la contaminació urbana també afecta la fauna salvatge.
Un recordatori més que allò que llançam en terra pot acabar en mans o en potes de qui manco mos ho imaginam. Què vos sembla aquesta imatge? Ho hem comentat abans. Més enllà de ser curiosa, també amaga un problema mediambiental, que és que aquests animalons començaran a patir les conseqüències d'aquests humans siguem un brutanxo.
Brutanxos perquè de fa anys la gent tira llosques per terra i ara brutanxos perquè també tiren els vapejadors que, a més de ser nocius per la salut humana, també poden ser nocius per les persones i per els animals, en aquest cas. Mos pot parèixer una imatge molt tendra, fins i tot, no? Que fa com a befa i broma, però no ho veus, perquè l'animal no té culpa, no?, de que nosaltres som un brut, siguem un brut.
Totalment d'acord. Ara m'acabem de fer un zoom-in i ara un gir meravellós. És un homenatge a Valery Lazarov, que fem avui en aquest programa, perquè mos encanta que si qualque espectador ara estava com a mig endormiscat, se desperti en nosaltres. Marta, tu què en penses?
A mi me dona molta pena, perquè, clar, hi ha aquest missatge de que malament que tractam el planeta, que fins i tot els esquirols acaben fumant amb vàper. Ostres, és un missatge tan apocalíptic per un dia com el d'avui, no?, a les portes del cap de setmana, perquè se xerra tant de com va el món, el context geopolític, el que he dit abans, no? I a més, els esquirols fumant en vàper, però no m'ha arribat.
I escolta, arrel d'aquest vídeo viral, també ja s'ha fet viral que molta de gent publica vídeos de nins vapejant, perquè molts d'infants vapegen mentre se fan un TikTok. Per tant, que també mos haurien d'escandalitzar perquè infants menors d'edat de 8-10 anys vapegin a les totes i ho mostrin públicament, a més.
Abans, que abans, abans això només passava a les fotos de la comunió. Te'n recordes? Que
nosaltres tot, som que tot,
d'una edat d'una generació molt complicada.
Que fumaves el primer dia de la comunió.
I hem sobreviscut. És a dir, som aquí vius i sencers, perquè jo me'n record que totes les comunions
de
la meva època...
Tu tens la foto o no tens la foto?
Jo tens la foto.
Tens la foto.
No meva, perquè jo no vaig fumar ni a la comunió, perquè se'm va fer molt noi, saló i estacte d'estabac. Perquè tinc una foto on se m'abou a mi, vestidet de comunió, amb tots els meus cosins, fent un xicaret que és que ara mateix... Serveis socials, que has actuat, però...
Tu creus que podríem recuperar, ja que som un programa híbrid, que se permet, no?, posar algunes imatges i compartir-les, sí. No podríem recuperar aquesta fotografia, veritat?
Clar, jo sí,
una foto de la comunió de cada un.
En Xisco fumant.
Mira, no, però és que en Xisco no fumava. Fumaven els cosins, però no passa res. Jo duc que és l'àlbum de la meva comunió si tu dus el teu de noces. I el compartim en Balears. Jo, si vols, fem aquest pacte...
El de noces?
Sí.
I què t'interessa de les meves noces, no?
Jo crec que és molt més interessant el teu àlbum de noces que el meu de comunió. Ja te podrien compartir tots dos.
Ho podem debatre després, a micro
perfecte.
Tancat.
Perfecte. Jo, tot allò que me demanis, saps que sempre és un sí.
Idò, mira, qui sap, no? Si compartim aquestes imatges, és un debat que tindrem, evidentment, no en aquest moment, perquè ara el debat passa per altres qüestions, que també són molt interessants, per cert, perquè ara vull que penseu. Un lloc en concret, un edifici qualsevol, com tants d'altres, però allà s'hi amaga una realitat poc habitual, però cada vegada més necessària. La convivència entre generacions que, més enllà de compartir sostre, comparteixen també vida. Persones de diferents edats que han convertit els passadissos, les escales, els espais en punts de trobada, suport i molta complicitat.
Com s'ha anat aquest divendres avui,
exactament, i que tu ja tens cuerpecito de carnaval.
Total.
Tot i que avui sigui divendres de Corama. En aquest microcosmos quotidià que vos escrivien a Marta Garau ara fa uns instants, la solitud perd pes davant la comunitat. Els veïnats no només se saluden, es cuiden, s'escolten i s'ajuden en el seu dia a dia, sinó que formen una petita família, des de petites tasques domèstiques fins a converses que alleugereixen moments difícils. Aquesta xarxa informal es converteix en un pilar emocional i també pràctic.
Històries com les de Nolga, na Marta o Nedu reflecteixen que l'edat no defineix els límits de la vida activa ni tampoc de les ganes de compartir amb els altres. Entre rutines, aficions i també projectes personals, aquest edifici és també un espai on reinventar-se, aprendre i continuar creixent d'alguna manera. Una convivència que demostra que el suport mutu pot ser una de les millors respostes als reptes socials actuals.
I aquests exemples que posaven a Joana els tenim aquí avui. Olga, Marta, Edu, bon dia.
Bon dia.
I no és la primera vegada que venen, els recordaran, sobretot a Olga i a Edu, si per na Marta és la primera vegada. Jo, de major, vull viure a un edifici d'aquestes característiques, perquè és molt beneficiós per les dues generacions. Edu, començant per tu, explica a la nostra audiència quin és el dia a dia del vostre edifici, per on passa.
Pues pasa porque hay que colaborar con los vecinos. Muchas veces vivimos en edificios donde no sabemos quién vive en la puerta de enfrente. Y aquí es todo lo contrario. Aquí vivimos con... Bueno, he pasado a tener 50 abuelos y abuelas y que me cuidan, que me riñen y creo que lo que habéis dicho que está muy bien, que es un problema social que hay que tratar, porque el abandono, la soledad, las personas mayores que cada vez quedan más excluidas de la sociedad, pues creo que es una buena propuesta vivir en un edificio así, un proyecto intergeneracional.
I na Marta i Nolga, com descriurien aquesta convivència entre els veïnats d'aquest edifici?
Muy buena. La verdad que compartimos muchas cosas y como hay una sala general muy amplia, se hacen siempre talleres y reuniones, y chocolatada, desayuno, merienda. Y bueno, ahí somos bastante los que concurrimos. Uno participan. Hoy, por ejemplo, se hacen empanadas mallorquinas. Uh-huh. Y de paso aprendemos y de paso después la comemos. Y la verdad que es un ambiente muy lindo. Yo vivir en esta comunidad fue lo mejor que me ha pasado. Soy súper feliz en todo. Y más que cada tres o cuatro, hay muchos jóvenes también. Y bueno, por suerte, mucho no tengo que recurrir a ellos, pero porque tengo también otras amistades, digamos, jóvenes también, y que vienen, me ayudan en todo. Ahora me he caído, me he fisurado las costillas, y como es, y han venido todos los días.
Y ya se encuentra mejor,
vecina,
Marta.
También
ya se traba mejor vosta.
El segundo día que salgo. 15 días encerrada con reposo y calmante.
Molt bona cara, no,
Marta.
Como
le dije antes, ahora le decía a ella que se reía, y a ti también, que camino como una vieja.
I els en riuen, Marta, ho han de contar, perquè, clar, en el final, i si m'ho deixa dir l'edat, vostè té 83
Però
anys.
Lo paso muy bien.
I se sent de 30, me deia vostè, no?
Estoy feliz porque visualicé el piso que quería con el sol de mañana, vista al mar, y se me dio. Cuando empezaron a construir ese edificio, como tenemos el PAC de salud ahí, yo vivía en el Molinar, todos los días pasaba y le preguntaba a los obreros, quiero saber la promoción, porque yo tenía un piso en Argentina, lo tenía que vender, y me alcanzaba para comprar ahí algo, uno chico. Y los obreros me decían, no sabemos nosotros quién lo tiene, no sabemos para qué es. Y yo dale, lo visualizaba, hasta que lo vi grande y hasta que Delibabi me llamó. Ay, chicas, usted también. No saben qué felicidad y qué parto que tuve de nalgas en el sorteo. Porque yo quería el 52. Quedaba, es distinto, es como dan. Y estaba el 51 enfrente y el 50 al mío. Y yo el parto fue que sacaba un niño de 10 años, sacaba una tarjeta para quién era la persona y decía, primero 14, primero 4. Y yo decía, ay, el 52, ¿cuándo lo van a decir? Bueno, este aquí, que fueron los últimos tres que faltaban. Y dan el 52, pero no era para mí, era para una pareja que renunció. Y me tocó el 50.
Estaba escrito que era para Marta.
Era para mí. Y realmente estoy feliz. ¿Por qué? Porque si me hubiera quedado con el 52, entra mucha agua por los pasillos. Cuando llueve y se inunda esos dos pisos, tanto el 51 como el 52.
Bueno, ha fet un bon resum,
no, i a més demostra que de vegades, el que ha dit na Marta, que de vegades no aconseguir el que volem pot ser un cop de sort. No tener lo que uno quiere puede ser una suerte también.
Claro.
Pero claro, uno quiere un piso y luego le toca el 50 y la mar da feliz.
¿Y qué te parece? Estoy súper feliz. No puedo.
Quieras, me lo cambias, que a mí no me... Yo no tengo vistas al mar.
Yo tampoco. Yo me siento en el balcón.
¿Estamos hasta la misma planta?
No.
Esa es la primera. ¿Sí? Y fue el último número que salió. Yo decía, no, se equivocaron y a mí me hicieron venir de gusto. Qué lástima, tenía una tristeza, no salían. Y el último fue el mío. Yo tenía la primera planta, ella la tercera.
Vaja, aquest tipus d'edifici, allò que permet, m'imagines que deis que hi ha espais comuns, zones comunes, però llavors tothom té el seu pis. Per tant, el dia que estàs rumbosa, pots estar molt ben acompanyada, però si un moment determinat dius, escolta, me vull quedar a casa nostra perquè avui me fa mal el cap, o vull mirar la novel·la, hi ha aquest reducte d'intimitat que també funciona.
Sí, que hasta el día de hoy todavía yo no conozco a toda la gente. Porque, sí.
Claro, no. Porque Olga es más veterana.
Olga es muy cotilla.
No, lo mismo.
Me saludo con todo el edificio.
No, yo saludarme me saludo con todo. Lo que pasa que no me reúno como para conocer. Cada reunión que hay abajo, digo...
¿Y Olga sí? ¿Olga sí?
No, yo me reúno con mi grupo, porque como en todas las familias, no todos nos gustamos, ni todos nos llevamos bien, ni todos coincidimos. Sí, yo tengo mi grupo, que son también de la tercera, de la segunda, de la primera, y nos unimos, jugamos
pero
mucho.
Pero muy activas son.
Sí, jugamos mucho al Rumi, que es un juego precioso para la mente, y bueno, nos reunimos en diferentes departamentos.
Y Nedu, s'afegeix en aquestes partides de Rumi.
Claro, el otro día fuimos a jugar al bingo con...
Nos hemos divertido muchísimo,
sí, sí.
Comimos pizza.
Mi madre también la ha incluido ya en el grupo, la han apadrinado en el grupo de las jefas, porque sí que es verdad que su grupo en concreto son personas que tienen una mente increíble, muy activas. Sí. El Rumi, no es que jueguen, es que son profesionales.
Sí.
Te lo prometo, yo me quedo pensando la jugada y tengo una lado que me dice, haz esto. Y yo, vale, señora, tranquila.
I quan ha dit vostè que a vegades han de renyar els joves, per què els renyen, Olga? O les peguen un toc d'atenció, o no sé si les diuen...
No, perquè és molt difícil coincidir con todo el mundo,
claro,
con las ideas.
Somos
muchas personas.
Claro. Y pero que hacen debates también.
No.
Vale.
Uno busca con el par, como claro. Todo en el mundo.
Claro,
sí. Uno busca con el que se siente más cómodo.
Claro.
Hay gente, pero yo conozco todo el edificio, me saludo con todo el edificio, y soy la que más se encuentra en la calle con todo el edificio. Porque como vivo de aquí para allá, entonces conozco a todos, me paro a hablar, nunca me siento sola ahí.
No, yo tampoco.
Ojalá hubiera muchos de estos edificios.
Ay, sí. Ojalá.
Para tanta gente que lo necesita, la verdad.
Ahora en Menorca creo que están haciendo otro similar.
Nedo, abans deia que d'alguna manera havia trobat com a moltes, no sé si et dic predines o bé, molta família, no? Vosaltres també heu trobat en sots joves els vostres nets un poc també per seguir convivint? ¿Es vuestro, un poco vuestro nieto, Nedu, o no?
Claro, él es la alegría del hogar, la verdad. Cuando lo vemos, no, nos gracias, encanta, no. Porque todo lo que hacemos con él es enriquecedor.
Sí.
Porque los chicos jóvenes...
Pero también está Paulita, muy
sí,
joven.
Sí, y también una niña divina.
Después está Aina, también está una mallorquina.
Mohamed. Es un chico bueno, súper agradable.
Ese es para comérselo.
Veig que aburrir-vos no vos aburrir mai, no?
No. A mí hay gente que me dice, yo hace 30 años que vivo en mi edificio y no conozco a nadie.
Uh-huh.
Y yo me sorprende porque, digo, ¿cómo se puede vivir sin saber quién vive...
Ja, és tan trist. I vols és que vos coneixeu tots i fins i tot intercanvieu receptes. Avui toca panades,
claro,
ja ho han dit.
Claro.
Quines receptes intercanvieu? No sé si hi ha
recetas.
Igual típiques argentines, que són boníssimes i que has pogut compartir, Marta.
Sí, que lo hacemos. Y aparte yo en Buenos Aires vivía en un piso 25. 25.
Imagina.
¿Cómo voy a conocer a toda esa gente?
Nosotros tenemos una vecina que se llama Magdalena, que es la típica...
Sí.
Prototipo de abuela mallorquina.
Sí, cocina.
Y es una repostera increíble. Que ella es la alegría de la cocina. La verdad que siempre es súper detallista, siempre hace bombones, pequeñas cositas.
Que alegran
a todo el edificio.
Clar, xerraven, no, d'un pot de que sou molt actius. Saben que, per exemple, na Marta mos ha dit que no li agrada ballar, però que escriu, que ha escrit dos llibres i està escrivint el seu tercer llibre.
Voy a empezar el tercero. Lo que pasa que como hace un año, por H o por B, no he podido empezar a escribir. Se ve que no, a él le comenté, puse un cartelito abajo en la pizarra. Alguien que me quiera ayudar a darme una clase del ordenador. Y me he olvidado muchas cosas, el control, alta, B, pum, pam. Y entonces necesito que me dé una clase de... Y él se ha ofrecido. Así que...
I lo importante, Marta, quan escrius et sabrà gordar.
Dos libros.
Però imagínate que estàs escribiendo y le vas a perd.
Que los traje, dos libros. Uno se llama Gota de Rocío y el otro se llama Papel para Moscas. Ustedes saben lo que es el papel para moscas, es esa serpentina con almíbar, con azúcar, miel, que las moscas vienen...
Y se queda pegada, sí.
Y se pegan. Bueno, ¿qué pasa? Que es una técnica hawaiana, milenaria... que ellos la usan, ahí lo explico en el libro en el principio, la usan porque ahí ellos depositan todos sus problemas, sus iras, sus broncas, sus odios, todo ahí, para que se queden pegados.
Oh, o sea que necesitamos papeles de moscas.
Sí.
Claro.
Y así todos los problemas que se aferren.
Los problemas
y adeus, si fuese
pero,
tan fácil.
Olguita los ha leído los dos. Y le ha gustado.
Ay, me ha gustado,
sí. Mucho. Y el papel, el de Rocío, Gota de Rocío, es mi autobiografía con algún personaje.
Es que vostès tenen moltes coses que contar. Sí. Igual que na Marta, escriu llibres, què fa Olga? ¿En què emplea usted su día a día? ¿Qué es lo que le gusta, sus aficiones, sus hobbies?
Yo voy a bailar baile de línea.
Sí.
Y yo soy voluntaria de un grupo llamado Dime, que es en los cuidados paliativos. Y voy los lunes. Fui el primero que hice después de la pandemia. porque con la pandemia se cerraron los cursos.
Muy loable.
Y la verdad que es lo que dan ellos, porque nosotros podemos dar una sonrisa, un silencio si quieren hablar, pero ellos te dan un amor que no es incomparable. Y ahora ganó el premio Rafa Nadal. L'institució.
Ah, no me diga.
Voluntariat, sí. Ball en línia i també natació, m'ho pareix que també fas.
I després passear el perro i visitar a mis amigas, ir a nadar 3 vegades per setmana.
Sí, ja. Ui, quines vides més actives.
Eh? Supos que també te donen com s'exemple, no?, de que tu també, tan jove com és, has d'estar actiu, no?
I eres muy activo.
Yo soy súper activo, ¿eh? Pero cuando llego al edificio... La verdad que para mí es inspirador. De, a veces que tenemos la mente... vamos muy rápido en el día a día. Y ver que todo lo que hacen me ayuda como a colocarme. Por ejemplo, yo quiero ir con ella a ayudar a los cuidados paliativos. Creo que tiene mucho que enseñar.
Él va a venir a hacer el curso, sí. Él va a venir a hacer el próximo curso que se dé.
Y bueno, Marta, que escribió el libro con 80 años, que creo que es importante
el
decirlo.
El 80 y el segundo que, 81.
Mayestart.
Claro, nunca es tarde. Es que
sí.
Pensamos que llegamos tarde.
Y ahora y no. Con 83 escribiría el otro. La continuación de Gotas de Rocío.
Es que después de los 70 y después de los 80.
No arras que vos aturi. Sí. Está no. Molt bé.
Sí, no, i sobretot el fet d'estar en comunitat, que de vegades no li donen valor a l'hecho de estar en comunitat.
Este es un regalo.
Vivimos en un mundo tan individualista, és a dir, que ens hem acostumat tots a tancar sa porta i que no ens preocupi res de lo que passa de fora, que, clar, aquest tipus d'edificis són un exemple, de com la comunitat puede ayudar a que todo fluya y, sobretot, a mantener la ilusión, que això és important.
Ojalá que hagan más de este tipo de intercomunicados.
Home, i tant de bo, perquè jo estic pensant ara mateix, tanta gent que se sent sola, no? Sí. Segur que en el vostre mateix edifici hi havia alguna persona que se sentia sola. Jo crec recordar la darrera vegada que ho vas explicar, Edu, que hi havia una que era cantant, a més.
És una maravillosa senyora.
Contau-me la història, perquè igual no la recorden els nostres oients i espectadors. Una veïnada.
Una vecina que se llama María, que és una persona pues solitària, que cuando la ves por las zonas comunes hablas con ella, le saludas, pero no se junta mucho, no se relaciona en los talleres, en los cursos. Y un día la empresa con la que trabajo hizo una diada de Navidad donde vino para hacer, bueno, talleres, trajo bingo, premios y pasamos todo el día juntos en la zona común. Y una de las vecinas, que se llama Lía, tiene unos amigos músicos que vinieron a dar un poquito de ambiente en la diada. Y cuando empezaron a tocar, pues la vecina bajó, escuchó la música y entró. Y claro, en ese momento nos dijo que ya había sido cantante y se sentó. Se sentó de forma muy... digamos, solitaria, sin que nadie dijese nada, se sentó enfrente de la música y cuando paró de cantar, pues se levantó y se puso ella con el micro, acompañada de otra vecina que le dio apoyo para subir, para darle un poquito de empuje en ese momento, y se puso a cantar y nos quedamos todos alucinando.
Fue súper emocionante.
Sí, fue el regalo de Navidad.
Terminamos todos llorando.
Sí,
completamente.
Es que
es que no conoces a todo el hijo.
No. Tienes que relacionarte más, Marta.
Ardo Sortí, pensé pasar ya, Marta. Hay que dar más vueltas por él.
Hay que dar más vueltas por él.
Un día hay que subir al primero, al segundo, hay que ir pasando por todos los rellanos.
No le gustan los viejos.
Soy sociable, pero también me encanta estar sola.
Claro. Tengo mucha curiosidad.
Estoy conmigo.
¿Qué va a cantar Ana María?
Ay.
Pues cantó una canción de latina.
Claro, porque ella es venezolana.
Sí.
Ah, de la seva terra.
Sí, pero es que no me acuerdo, un bolero, no me acuerdo cómo era.
Era un bolero.
Sí.
Ah. Después cantó Bésame Mucho también. Sí. Ah. Cantó un par.
Qué Bésame Mucho es un tema precioso.
Sí, es una mujer súper agradable.
Y acompañada con músicos muy buenos, con guitarra.
En aquest edifici se vive un momento emocionante.
No, eso fue esa fiesta. Ahí fuimos todos.
Sí, sí, la empresa...
Yo lo he dicho abans, a mí me agradaría, a mesura que vas cumpliendo anys, poder viure, no? Sobretot depenent de la teva situació de major, si vius sol, poder viure en un edifici d'aquestes característiques, la pregunta seria on s'ha d'apuntar un, no? I jo crec que l'IVA havia tingut una iniciativa boníssima que des d'aquí hem de donar suport absolut.
I nuestros hijos están felices.
Clar, perquè estan tranquils.
Perquè nos llaman por teléfono y nunca podemos atender. Y mi hija me dice, mamá, avísame los días que te puedo llamar, porque todos los días estás, ay, estoy jugando, perdón, después te llamo. Ay, estoy tan lado, después te llamo.
Claro. Volem conèixer més històries d'aquest edifici, per això volem que continueu vinguent aquí a contar-nos el dia a dia d'aquesta comunitat, així com ho varen fer fa uns mesos, i així mos posau el dia que volen saber. I per cert, que na Marta conegui la resta de veïnats, els més veterans, com són aquestes recetes de panades, ho volen saber tot, o sigui que vos convidam a tornar, que ens encantaria tenir aquesta oportunitat. Moltíssim Muchísimas gracias, Marta, gracias. Olga, Edu.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Y en la próxima
gracias.
Fiesta los esperamos a ustedes.
Y allá es sí, porque la fiesta está garantida en esta comunidad.
Para finalizar, les digo que yo ya estuve acá en IB3, pero en la televisión. Porque cuando vine de Argentina hacía teatro. Y nos pidieron que hiciéramos la obra de teatro acá. O sea, la filmaron y la pasaron por...
Es vostè una caça de sorpreses, Marta. Preciosa. Actriu també,
Preciosa.
Escritora, actriu, la veritat és que són vostès. Exactament, una caça de sorpreses. Moltíssimes gràcies de tot cop.
No, gràcies a ustedes.
Gràcies.
I volen que vengui una Maria també, un dia.
Sí, sí.
Un dia.
Vale. Maria, la cantante.
Ens acomiadam amb la seva música, amb el seu nom, que és Bésame...
Qué bueno.
Bésame mucho. Clar que sí, i així encoraguem a tot el vecindari.
I que canti un poquito.
Exactament, volen que vos canti. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, gràcies.
La última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después.
Al día, IB3 Radio.
IB3 Radio es cultura. Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Es va estrenar al Teatre Principal de Palma L'enemic, la versió d'un enemic del poble del noruec Henrik Ibsen i que ha dirigit José Martret.
Saigo desbalnear es plena de bacteris.
L'enemic planteja un gran dramàtic a partir del descobriment que
fa... Protagonitzada per Toni Gomila, Caterina Lorda, Lluc Herrero, Albert Triall, Enca Alonso, Pedro Mas, Miquel Gelabert i amb l'ajuda a la direcció d'Agnès Llobet. És una producció que es va estrenar ahir, però que també la podreu veure avui vespre i demà dissabte.
I nosaltres volem celebrar que avui és el Dia Mundial del Teatre amb dues estrelles illenques que hi participen en aquest muntatge, com són Agnès Llobet i Albert Triall, a qui ja poden saludar. Molt bon dia a tots dos i molt d'anys.
Bon dia.
Clar, jo deia dues estrelles de Pinyol Vermell i d'aquí d'aquest arxipèlag. Ara m'han posat en pantalla en Agnès Llobet. Començaré per tu, Agnès. Com t'agrada celebrar aquest Dia Mundial del Teatre? Una professió que no només és el vostre modus vivendi, sinó que també me consta que és una passió, un motoret.
Sí, és un motor de no sé quant de cavalls, ha de ser. A mi sí que m'agrada els anys que pots celebrar el Dia Mundial del Teatre fent feina damunt d'un escenari. Llavors és el que pren sentit i també el ritual una mica de cada any grans personalitats del teatre que fan el seu manifest, escriuen les seves idees, la seva experiència, els seus punts vitals teatrals i també d'alguna manera t'ajuden com a també reflexionar cap on va el pensament internacional.
Clar, Albert, ara ho deien en Nenes Llobet, no hi ha res com celebrar el Dia Mundial del Teatre fent feina, i tu ets en Damià esveïnat l'enemic, aquesta versió d'un enemic del poble d'Ibsen, que es va estrenar ahir al Teatre Principal. Supos que no hi ha millor manera de celebrar aquest dia que sobre l'escenari.
No, és preciós, com d'en Agnès ara també. Jo una de les coses que m'agrada molt és fer anys damunt l'escenari, i crec que avui també és un dia que feim anys tots els actors i actrius, o tots els que ens dedicam a estar des teatre, saps? Perquè és un any més, és la motxilla d'aquesta que duim, és aquest cavall que mos empeny cap endavant i es posar-hi carregar les piles una altra vegada per enfrontar aquest destí que hem triat tan incert, però que és passió total. No? Jo crec que no pensam en res. Quan estem allà vivim el que mos empapam d'aquí, de tota la gent que mos envolta. I això és energia, és aliment per l'esperit, per l'ànima, per els actors, per l'escenari, saps?
Feis anys damunt l'escenari i d'alguna manera també anau acumulant experiència, no? Que en teniu molta, no només en teatre, sinó també en cinema o en televisió. Però si vos deman, què és allò que vos aporta el teatre, que per ventura no vos pot aportar el cinema o la televisió, què és allò que té el teatre que vos estira tant i enganxa tant?
Això una de les coses que m'enduc del teatre...
Ai, en com et xerrada de sempre, com que no estan junts, han de dir nom.
Han de dir nom, i tant... Agnès, tu mateixa. Vinga, Agnès.
No, hi ha aquesta cosa de l'art total, teatre com a art total, també entès com aquesta necessitat de l'experiència en viu, del contacte i de que la comunicació no acaba. Tu pots escriure una novel·la i el missatge arriba i l'acte creatiu acaba quan hi ha un lector a casa seva, a la platja, allà on sigui, que vulgui llegir. Aquí la comunitat és part fonamental, indispensable de l'acte creatiu. Llavors, que és el que portes? És fet en directe, és fet en directe i l'energia ritual, transcendental, política de fer una comunitat.
Vinga, Álvaro, acaba d'arredonir aquesta resposta de tots dos.
Mira, parlant d'aquesta comunitat, crec que l'enemic que estem fent al Teatre Principal és un exemple molt clar del que acaba de dir Agnès, de com aquesta comunitat acaba de combregar amb l'art teatral, saps? Perquè el públic està mirant l'espectacle que està passant a l'escenari, però en aquest enemic que feim, més que mai, el públic és molt important i molt interessant. Sempre hi ha allò que interpel·li a l'espectador. Jo crec que des del moment, des del minut zero que l'espectador entri a la sala, això ho sap. Ho sap perquè totes les fletxes van cap a ell. I que m'enduc del teatre són les famílies, perquè són dos mesos de feina molt intensa. Amb els anys aprens a ser tan permeable i hi ha tantes coses per aprendre d'una gent meravellosa que s'hi ha romput el cap perquè això pugui passar. I com a actor, per mi ha estat un orgull ara poder participar aquí, i jo amb tot això, en veure l'entrega de tots els departaments per tirar endavant qualsevol projecte, i en aquest cas l'enemic.
I Albert, com va anar l'opening night d'aquest enemic que estrenareu ahir en la seta principal? M'han dit que hi havia una gentada. De fet, jo estan mirant i ja és molt complicat poder trobar, queden entrades esparses, per lo que he pogut veure en el web de la seta principal. Com vareu viure aquesta nit d'estrena?
Va anar molt bé. Va anar molt bé. Nosaltres ens vam passar molt bé a l'escenari on ens toqués a ser en aquell moment, i el feedback que hem tingut en l'espectador ha estat molt bo. I és això, vull dir, faltava que donar-ho al 100% amb el públic. Ja ho estàvem fent entre nosaltres aquests darrers dies fent passis i tal, però realment necessiten la platea plena per veure que ja pots mostrar la criatura al món i jo crec que va ser ben rebuda i amb els braços ben oberts.
I quin gust platea plena, perquè el teatre, no? He pogut gaudir de bona salut en aquest temps, que sigui apostant, no? La gent per al teatre, jo crec que això ha d'omplir moltíssim. Evidentment, en general, no? Dins l'àmbit cultural, però a vosaltres, en res, com a actors, jo crec que no hi ha... Poques coses se poden comparar, no?, amb un teatre ple.
Sí, és allò que dèiem abans, no?, de que és quan pren sentit, en el final és pregeneral i general, ja com sols convidar a gent, és vera que de confiança, perquè en el final un pregeneral i un general és, sempre tècnicament poden esdevenir coses, actualment, llavors has de tenir la llibertat de poder aturar, de que els actors se sentin en la prou confiança de llançar-se sense paracaigudes a nivell energètic amb gent afí o amb gent en la que confies molt en el seu criteri perquè pugui fins i tot la seva opinió acabar de donar-se darrere el darrer sospir per allò que se pugui millorar. Però, evidentment, allò que pren sentit és una vegada alliberes la bèstia i la comparteixes amb el públic.
Ai, vareu...
Només una cosa, que es pareix una mística en el Llobet, amb aquesta finestra, amb aquesta il·luminació que li pega just a la cara. M'ha recordat que en el Llobet va fer Cos de dona, d'una monja tancada, i ara és talment una mística que mos contesta des de casa seva. Ho trob meravellós. A partir d'ara jo només faré entrevistes a finestra, Joana. Hem de prendre nota que aquesta il·luminació, bueno, com se nota que en el Llobet és viva.
Ella ja sap
quin és el llum que convé tenir a cobro.
Albert, tu també estàs molt guapo amb aquell llum que t'entra. Que ara en Xisco diu això. Escolteu, veiem imatges de l'estrena d'ahir, bé, de l'estrena, del muntatge que ja s'ha estrenat, ahir vareu estrenar-ho deu voltres, però és que, a més, ahir també se va aprofitar per fer un acte que se sol fer cada any des de fa una grapada d'anys, i és anomenar o posar nom a 14 butaques del teatre principal. No? Ja hi ha molt d'actors i actrius que formen part d'aquestes butaques que tenen nom. Vos agradaria que d'aquí molt d'anys, perquè no volen que siga prest, alguna d'aquestes butaques dugués el vostre nom en honor a la vostra carrera?
M'agrada que no diguis el nom de cap dels dos.
Vinga, comences tu ara, Albert. T'agradaria, no?
Jo, si
no,
puntirà perquè... cap a casa nostra, diria que me la posin en Esborn i a Ciutadella.
Esborn, a Ciutadella, clar, també és vera.
Sempre ho dic, jo tenc campament base a Barcelona, però en la meva feina i en el meu creixement com a actor i com a persona, Mallorca és una peça clau. Jo he fet molta feina aquí d'audiovisual i de teatre amb una gent meravellosa, i si alguna butaca algun dia arriba a dur el meu nom, jo seré profundament agraïdíssim i felicíssim.
Bé, mira, per ventura agafen idea també a Ciutadella en Esborn, no? I també posen nom a butaques i aconsegueixes aquesta butaca també a la teva illa. Agnès, en el teu cas, no sé si també te faria il·lusió, no?, d'aquí molt d'anys, que qualcú se pogués seure a la cadira, a la butaca, Agnès Llobet.
Jo vos seré molt sincera i me vaig emocionar molt perquè una de les plaques va ser en Leona Di Marco i crec que ha estat com tancar un cercle com molt especial en el final poder participar en el muntatge que s'estrena el dia, que la placa commemorativa li donen a Leona. I també serà molt reivindicativa i suposo que a vegades puc sonar fins i tot repel·lent, però jo ho trobo preciosa fer homenatges, però també reivindic molt que l'acte de creació necessita molt de recolzament, molt de suport, en viu, in situ, som un art en viu. I també com extrapolar una mica en aquest sentit, no? Una persona com la Leona Di Marco, que va significar allò que va significar en aquesta illa a nivell de cantera de creadors, dramaturgs, directors, actors, actrius, que d'alguna manera... per moltes circumstàncies, però que recolzament necessari per algú de la seva qualitat i de la seva edat i circumstàncies, sempre reivindicaré aquest suport també, i troc que és molt guapo l'homenatge, però també s'ha de fer en viu.
Clara, parlaves de... Has citat totes les professions o tots els oficis que passen per poder ser actor. Hi ha d'haver qualcú que t'ensenyi, hi ha d'haver actors que n'aprenguin, hi ha d'haver il·luminadors, és a dir, tot això se va reconèixer. Ahir, perquè fins i tot hi va una cadira per la Margarida Sastre, que havia estat taquillera del teatre principal, que ho trobo meravellós, perquè tot és important, perquè el teatre en el final s'acabi omplint. I tu, que ets una actriu 360, l'enemic no actua, sinó que fas d'acompanyant de direcció amb en Martret, un home, en José, que ja has fet molta de feina. No sé com és això de fer d'ajudant de direcció, com ho fa una actriu, si ho té més fàcil per donar pistes o eines en els altres companys. Com ho has viscut tu, Annes?
Pues, com un regal molt exigent, molt intens. Realment han estat moltíssimes hores diàries de feina, però un regal a tres nivells. Una és, en el final, també, el que deien si dius, incrasi del món de la creació a Mallorca. Per una banda, gràcies a si dius incrasi d'aquí, també hem d'acabar aprofundint i coneixent tot, escrivint, dirigim, actuant, i a vegades més torpament, més maldestrament, perquè tampoc mos professionalitzem a mesura que necessitem sobreviure moltes vegades. En aquest cas és un regal, aquest camí iniciàtic de la mà d'un director com José Martret. També vaig tenir el gran regal de que na Laura Ortega, que és una de les millors ajudants de direcció d'aquest país, me va regalar com una masterclass de 4 hores i pico d'un poc del seu procediment i eines molt concretes que me van ajudar a fer una feina prèvia espectacular. Per tant, m'ha sent molt afortunada, més que s'aquí penso que he hagut de fer feina, també són amics, llavors és veure que ets de connectar amb bé, també actoralment i emocionalment, que he pogut com intentar aportar alguna cosa des d'un llenguatge més actoral cap a gent que cona com funciona actoralment. I sobretot molt agraïda per l'oportunitat, per en José fer aquella famosa telefonada, jo entrar en pànic i dir no, ja vull actuar, però llavors tothom va animar que ho fes, i la confiança del teatre principal en tanta institució.
I d'avui han celebrat aquest Dia Mundial del Teatre en Annes Llobet, una actriu que ara també s'ha fet de directora, i en Albert Triay, un actor que ha celebrat aquest Dia Mundial del Teatre, com ha dit Annes, fent feina, que és la millor manera de celebrar-ho. Annes Llobet, que jo ho he dit, que semblava una mística amb aquesta il·luminació lateral, i volia dir que en Albert Triay és un dels actors que millor aguanta el primer plànol, perquè és que l'hem vist.
Mira.
Quina presència, quina manera de dur ses ueres.
Ara que no mos escolta Agnès, vull aprofitar per dir que ha estat una peça clau d'aquest muntatge i que el dia 1 d'assaig es va obrir una porta per jugar i sense por mos hem tirat en aquella piscina a jugar, perquè estàvem molt ben recolzats per poder entregant-nos completament a tot el que se'ns demanava. És que ha estat un procés com pocs he tingut a la meva vida, t'ho juro.
I doncs, Àlvar, Agnès, moltes gràcies a tots dos. Enhorabona, perquè l'enemic, ja ho sabeu, avui vespre i demà encara podeu anar al Teatre Principal a veure aquesta funció basada en l'obra Un enemic del poble d'Henrik Ibsen, i ho dèiem en el començament. Quina millor manera de celebrar el Dia Mundial del Teatre que anant al teatre. Namaroto i jo el celebrant demà.
Però aclareix que no hi anem plegats, no, que no, després no m'arriben anà... que anem per tot plegats.
No hi anem plegats, perquè no, li vaig dir a Joana, vols que anem junts? I m'ha dit no.
Jo t'he conegut.
Jo hi vaig amb el meu home. I dic, ja està, tot teu. Jo m'he hagut de cercar companyia, no passa res.
Moltíssimes gràcies, companys, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres.
Ens encanta el teatre, és veritat, i sobretot avui, Dia Mundial, la millor manera de celebrar-ho, no? Destacant aquesta obra, compartint aquest dia amb actors, però també ens encanta el cinema. Després dels anuncis, parlam del repàs a les estrenes de la setmana.
El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment.
TV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. I TV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, Ivetres Ràdio.
Són les 11:49 minuts, una setmana més. Ha arribat el moment d'anar al cinema.
I have lied, steal, cheat or kill. And God is my witness. I'll never be hungry again.
Va molt bé aquest tall d'Escarlata O'Hara, I'll Never Be Hungry Again, perquè, estimats oients, jo m'ha de què voltros, estimats espectadors. Se m'acaba de confessar, en micro tancat, que qualcú ha obert el meu calaix i m'ha furtat un litre de llet. Mira. Quan Escarlata, no és... without my coffee, Marta Garau.
No me'n recordava, i li he de dir, perquè si no m'arranyarà, però jo no me puc quedar un dematí sense prendre un cafè amb llet.
Just abans, d'en Escarlata.
L'equip del dia no tenia llet avui.
Clar, l'has agafat.
Massa feim de dir tot. I de tornar-te-la a sa llet.
Que el seu calaix pareix Durmiendo con su enemigo. Si tu li mous un poquet, ell se n'adona.
Evident, com per no donar-me.
Per això t'ho he contat abans que tu detectassis.
Abans d'obrir calaix, no passa res. Però m'ha recordat molt en Scarlett. Lo que allò, un tros de rava...
Mai he de tornar a obrir el teu calaix.
Un litre de llet, no passa res. Tot allò que necessitis, Marta Garau. Scarlett, ja mos ha anunciat que és hora de parlar d'estrenes i obrim aquest joc d'avui amb una de les grans apostes de la setmana, que se diu Proyecto Salvación.
Por favor, di tu nombre.
Ryland Grace. He despertado de un coma. Estoy a varios años luz de mi casa. Y no soy astronauta.
Ara en Joan Amarot m'ho demanava si era en Ryan Gosling.
Sí, sí,
amb aquesta cavallera costa reconèixer-lo a les imatges del principi. Això és una superproducció de ciència-ficció dirigida, ara com si jo fos italià.
Exacte. La producció, eh?
Dirigida pel duo format per en Phil Lord i també per en Christopher Miller, que entre d'altres... També els antecedents no és que convidi molt a anar a veure aquesta pel·lícula, perquè varen dirigir Lego la pel·lícula i Infiltrados en classe. Per tant...
Home, Lego és boníssima.
Ah? Lego? La pel·lícula de Lego és boníssima.
Sí, superentretinguda.
Com deia el gran Tico Medina, no hi ha més llamades. En aquesta ocasió, aquest duet que ha fet Lego la pel·lícula boníssima han adaptat una novel·la d'Andy Beard, l'autor de Marte, i ens situen en una missió desesperada per salvar la humanitat. El protagonista, ja vos ho dèiem, Ryan Gosling, que interpreta un científic que es desperta tot sol en una nau espacial sense memòria després d'haver patit un coma i amb una missió, evitar la mort del sol. Una premissa que combina misteri, supervivència i emoció. Clar, que Ryan Gosling que hem vist recomanen als oients de ràdio que recuperin aquest tràiler o que vagin a veure la pel·lícula, no ens recorda massa en els de La La Land o en els de Drive, perquè m'adona que veia bruta una mica que despista. L'acompanyen una actriu que m'encanta, que és na Sandra Hüller, que la varen conèixer tots, Anatomia d'una caïda, i pel que fa a la crítica, les valoracions han de dir que són majoritàriament positives. Es destaca la seva ambició visual i emocional, tot i que alguns crítics han assenyalat que aquesta pel·lícula se podia comptar amb molt manco temps, perquè dura 156 minuts.
Ostres.
Són més de dues hores i mitja mirant un jove com intenta salvar el sol i intenta superar aquest sotrac que ha patit. No sé si sou molt de ciència-ficció, vosaltres dues.
Acabo de veure de los creadores de Spider-Man Un Nuevo Universo.
Productors.
Bueno, idò, el segell ja me comença a agradar.
Ai,
home,
tot.
És llarga, eh? És llarga. 2 hores i mitja la trobo massa llarga i he vist coses que s'assemblen molt a altres pel·lícules que hem vist, com Alien, com Prometheus, com 2001, Despertar-se del coma...
Molt americana, molt sí. Americana, de salvar el món i de salvar... Tòpics,
idò, Joana, tòpics, sé que ve ara també és molt americana, estimada.
Ah, sí? Idò, bé. Idò, anem a veure què mos diu aquesta, que és el protector, perquè si diuen Xisco que també és de salvar, Shelter, el protector. Perdó, que m'havies votat la paraula. Shelter, el protector.
¿Te suena el nombre de Michael Mason?
Mason no es solo un asesino.
El mejor agente de élite.
¿Qué le pasó?
Aquestes pel·lícules, com per exemple Shelter, el protector, t'ofereixen allò que te prometen, que és una pel·lícula d'acció amb en Jason Statham.
Perfecte, no
ja està,
més.
No demanem més. Qui dirigeix? Enric Roman Bau, que és especialista en thrillers intensos com per exemple Greenland i protagonitzada per aquest clàssic del gènere com és en Jason. La història ens presenta un home solitari amb un passat fosc que viu retirat o sorpresa, quantes pel·lícules no han començat així.
Ja, però aquestes mos agraden.
Fins que rescata una nina i es veu obligat a protegir-la d'una amenaça mortal. Statham torna al seu registre en el registre que millor domina, el d'heroi dur, però amb un codi moral, com per exemple hem pogut veure a altres films com Transporter o Crank. El repartiment el completa Bill Nighy, en Naomi Hackie i en Daniel Mays. Una curiositat, el rodatge es va fer en localitzacions molt salvatges, diu la crítica, especialment a Irlanda, i es varen construir escenaris reals, com per exemple el far del protagonista. Per tant, si vos agrada la recreació, no vos podeu la pel·lícula. Què diu la crítica? És efectiva, però poc innovadora. Funciona gràcies al carisma de Jason Statham i el ritme, però diuen que no reinventa el gènere. Tampoc ho esperava.
No, a mi m'agrada. Poc pretensiosa i molt entretinguda. Deia que amb altes capacitats, una producció espanyola dirigida per Víctor García León.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
Entonces, ¿queréis entrar en una lista de espera?
Com ja podem intuir pel títol, el film ens endinsa en la vida d'un nin amb altes capacitats intel·lectuals i en com això afecta l'entorn familiar i escolar, tot això en clau de comèdia, perquè més que un drama convencional, és una dramèdia que aposta per un to sensible i realista i explora temes com la incomprensió, la pressió social i la dificultat. Qui dirigeix? El director és en Víctor García León, que és fill d'en José Luis García Sánchez, el director de cinema, i d'en Rosa León. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Només per això, a mi és un director que m'agrada molt i a part és un expert en comèdia i en sèries. Ha fet El vecino, Vota Juan, Animal i pel·lícules com Vaya vacaciones. Qui protagonitzen? Israel Elejalde, Juan Diego Botto i na Marian Álvarez, que, oh sorpresa, tots tres sortien a la sèrie El Centro, de Movistar Plus, que parlava de com funcionava el CNI. I també, pel que fa a la crítica, ha estat molt ben rebuda a festivals, especialment per la seva sensibilitat i per com han aconseguit evitar certs tòpics. Destaca, sobretot, per el seu enfocament humà i proper. Per tant, si tenim ganes de riure una estona i saber com va la cosa, Altes capacitats pot ser la nostra pel·lícula.
I si no voleu anar al cinema, sempre podeu repassar l'actualitat esportiva. Perquè just a les portes del cap de setmana agafa més pes que mai. Juan Gabausà, bon dia.
Molt bon dia, efectivament. Tot i que no hi hagi lliga aquest cap de setmana a la primera divisió, sí que hi ha futbol sala. Per exemple, avui vespre juga l'Illes Balears a Palma Futsal, que reprèn la competició amb un nou compromís de lliga. El Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, el conjunt mallorquí, rep avui a les 8:30 del vespre a l'Alzira. I l'objectiu de l'Illes Balears Palma Futsal és passar pàgina, no?, de l'eliminació a la Copa d'Espanya. Un partit, un duel, que el podreu viure aquí en directe a la sintonia d'IV3 Ràdio. I com dèiem, hi ha aturada per les seleccions, no hi haurà Lliga de Primera Divisió fins la setmana que ve, es reprendrà amb un partidàs, que és el Mallorca-Real Madrid, el Real Mallorca que avui farà un nou entrenament al darrer de la setmana preparant aquest partit, aquest duel, i nosaltres en el programa escoltarem Leo Román, escoltarem també Abdon Prats i Mateu Jaume, que han parlat a les darreres hores de l'actualitat de l'equip mallorquinista.
Vos escoltant tot d'una, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment.
Bon cap de setmana també per Clara Aymamí amb el repàs del dia. Menorca, bon dia.
Bon dia, el dia Menorca. Avui parlarem amb n'Agnès Canals. Ella és biòloga tècnica d'ús públic de l'Ivanat en el Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. Volem conèixer els detalls d'un documental molt especial que s'estrena avui capvespre a l'Auditori de Ferreries, dedicat en els carboners, un ofici en vies de desaparèixer. També ens acompanyaran als estudis les dues directores d'aquest documental, na Magda Timoner i Nester Sánchez. Rebrem després a la cantant lírica menorquina, Ana Maria Camps, perquè diumenge presenta a l'OAS concert Poetes Fets, Poemes Fets Cançons, amb la guitarrista i cantant Anabel Villalonga. És divendres, per tant, acabarem setmana fent repàs de la crònica social menorquina amb el nostre company, en Silvé Pons.
I a Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, companys. I nosaltres avui tenim una proposta molt cultural. Ja sabeu que els divendres, repassant l'actualitat en aquesta clau cultural, parlarem de llibres amb el poeta i periodista Julio Herranz. També sentirem nova música i ens inspirarem amb les propostes del músic i productor eivissenc Pere Navarro. I completarem el programa repassant l'agenda del cap de setmana. L'esportiva ens l'explicarà el nostre company d'esports, en Raül Medrano, i la més cultural, d'oci gastronòmica, la repassarem de manera exhaustiva amb Nibon Aranyó per no perdre'ns absolutament res de tot allò que passi aquest cap de setmana tant a Eivissa com a Formentera.
Bon cap de setmana, companya.
Igualment.
I també per Jaume Noguera, amb els continguts del Dia de Mallorca, com se presenten?
Pues, i va molt bé, perquè començarem parlant amb Projecte Homo, que dilluns celebra el seu tradicional concert de Setmana Santa a la seu Niment i Mango, que Requiem de Verdi. Un concert a benefici d'aquesta entitat que tanta gent ha ajudat durant tots els anys que fa que fa feina. Després pegarem un bon fill de cineu, perquè els alumnes de l'institut han estat fa poc coneixent Tramuntana. Clar, els lot d'Esplà, per ventura, no tenen l'oportunitat de conèixer què és un font de calç, què és una sitja, com era la feina dels carboners i dels pastors, i d'això en fem recentment. També després parlarem amb Costitx, perquè han aprovat que la gent pugui aparcar davant el seu gual. Imagina't, a Costitx també tenen problemes d'aparcament. I finalment parlarem amb un lot que ha descobert, en només 15 anys, les vies romanes de Mallorca. Alerta.
Superinteressant. Bon cap de setmana, Jaume Noguera, també per als nostres espectadors i oients. Tornem dilluns.